Posem les músiques de sempre, no sé, fa 3 anys que les posem. I quan diu, canvio radicalment de tema, posa aquella altra.
Les músiques les tria el Galvany.
No sé, jo.
Encara no he arribat fins aquí. Va, comencem per aquest tema que parlava l'Empar. Avui s'ha produït aquell fet habitual d'altra banda. Normalment quan traspassa algú, quan algú es mor, i és que tothom el lloa, avui amb Xavi Domènech, jo crec que hi ha hagut unanimitat.
Però no sempre, eh? No, bé, no, amb, no sempre. Amb el traspassat, sí.
Però amb Xavier Domènech avui hi ha hagut unanimitat perquè tothom li ha lloat la seva capacitat de diàleg, la seva ironia, el fet de, tot i que estiguis d'acord o en desacord amb ell, era capaç de conversar, dialogar, discutir sense perdre les formes. Hi havia gairebé unanimitat de tots.
Pensa una cosa. De tots els que hi ha ara, perdoneu, a qui no haurien lloat? Haurien, per exemple, que ho deixés dels que tenim? Que se'n va, jo què sé...
Normalment, quan algú deixa, sempre se'l lloa, no?
No.
Bueno, tal com està tot ara mateix, jo crec que no.
No.
És a dir, ara mateix, qualsevol persona que estigui en un cantó o un altre dels polaritzats, perquè recordem Xavier Domènech, que sempre ha jugat a estar una mica al mig, qui està molt posicionat, si ho deixa, l'altra banda, evidentment, el criticaria.
Però després et deixarem parlar, perquè t'he fet aquí una capoeira. Una capoeira que has dit...
Però no ho
robat el micro.
No ho ha vist ningú, en part, no pateixis.
S'ha sentit una mica, s'ha sentit...
No, a mi em sembla que és molt rellevant, diguem-ne, del que planteja el Xavi Domènech, que efectivament la política catalana ara mateix va a una velocitat, a un ritme i té una complexitat que és una autèntica trinxadora d'actius polítics, no? I només cal veure, doncs, els últims 5 anys qui hi havia al Parlament i qui hi ha ara, no? Diguem-ne. Això per una banda. D'altra banda, és veritat que en Xavi Domènech és un personatge, doncs, molt poc de partit. És a dir, segurament seria el personatge menys orgànic o el secretari general menys orgànic que havia tingut un partit polític a Catalunya, doncs, en l'actual període democràtic, no? Diguem-ne, des de la transició a recuperació de les institucions d'autogovern. A mi em fa l'efecte, i pel que hem anat, doncs, esbrinant i el que hem anat interpretant del que ja ha anat passant els últims mesos, que bàsicament el que hem vist, doncs, és el Xavier Domènech llançar la tovallola, però que en realitat el que perd aquí és una visió estratègica de quin paper han de tenir els comuns en la política catalana. Hi ha dues ànimes, una que considera que els comuns han de mirar de créixer per la via de l'esquerra sobiranista, i dic sobiranista no pas independentista, sinó per l'esquerra sobiranista, i hi ha un altre, i això seria, doncs, segurament seria, doncs, en Xavier Domènech, seria, doncs, l'Hisenda Alemany, aquest sector, que a més estaven més per incloure, doncs, cares... Costa una mica de dir-ho, allò que en diem independents, que en realitat no són independents, sinó que el que són és que no paguen quota de partit, de manera que es poden vendre com a persones no independents i no de partit. No?
I pots prendre llicències.
Clar. Hi ha una altra ànima, que és evident, que és una miqueta la que vindria a ser la d'Iniciativa per Catalunya, l'antiga Iniciativa, hereva també del PSUC més orgànic, no? I que també hi formaria part la de Colau, molt centrada en la batalla de les municipals, i que situaria el focus del debat no tant en el sobiranisme, en l'esquerra sobiranista, sinó més aviat en posar l'accent en el federalisme, ara que tenen un PSOE governant a Madrid, que consideren que fa més fàcil l'obertura cap a un projecte federal, però bàsicament aprofitat des del punt de vista municipal per polaritzar les coses, no pas entre el sobiranisme i el no sobiranisme, sinó entre ciutadans i diguem-ne, el progressisme català, no? És a dir, el progressisme més metropolità, no? I en realitat, amb la caiguda de Domènech, cau, en certa manera, com ja havia caigut en el seu moment a l'Hisenda Alemany, aquesta visió, doncs, que apostava més per no defugir el que és una evidència, que és el centre del debat polític a Catalunya, sinó entomar-lo i, fins i tot, prendre-hi partit.
Jo també estic d'acord amb el que diu el Marc, més enllà dels factors personals, que segur que hi són, perquè la política trinxa molt i el moment en què s'està vivint ara segurament seran uns mesos trepidants. Hi ha el factor polític. En la formació de la direcció dels comuns, això ja va passar, hi va haver la batalla entre Colau i el que havia de ser el tàndem de Domènech, que havia de ser l'Hisenda Alemany, i al final qui va acabar sent la cara visible dels comuns és Ada Colau i Xavier Domènech, amb la batalla aquesta de fons de què han de fer els comuns en la política catalana a partir d'ara. Pensem que hi ha l'independentisme, que els hi estén la mà contínuament, amb els pressupostos també volen una aliança, més enllà de la CUP, que ja ha dit que no, i els comuns aquí tenen un paper molt important en posicionar-se, sí, cap a, com ha dit el Marc, a una esquerra més sobiranista, a batallar pel referèndum, o sí, es centren en Espanya i el que fan és apostar per un projecte més federal.
Just en el punt que apuntava el Marc abans, en el tema de ser més o menys orgànic dintre d'un partit, no? Jo crec que és una bona notícia sempre que hi ha un, o quan pot haver-hi un líder que no sigui tan orgànic, perquè per tant la dependència és menor i tenen certa llibertat per dur a terme segons quines decisions. Què succeeix? Que clar, si la pugna real, el que hi ha darrere, el que diuen les males llengües de Twitter, no?, que deia l'Empar abans, és una pugna Colau-Domènech...
García Albiol també ho ha dit, això.
Que podria ser.
És l'únic, perquè així com altres líders
de rivals... Em costa de creure.
Segurament.
Em costa de creure, de veritat.
Altres polítics rivals han optat per no entrar en les raons, és a dir, tots deien ells sobre les seves raons.
Segurament és simplificar-ho
moltíssim.
Que gairebé...
Em costa,
però hi ha un punt
important d'imaginar una ambició política
no.
en Xavier Domènech, però
no.
Parlo des de la meva ingenuïtat i des de les poques vegades que l'he tractat, però jo, potser sóc idiota.
Em costa
imaginar Xavier Domènech volguent liderar un partit.
Però jo no crec que...
No esteu d'acord amb això?
No. Però,
sí que hi esteu d'acord.
Però una cosa, jo crec que no és tant per la figura o la necessitat personal d'erigir-se com a figura, sinó que jo crec que és fins i tot de concepte. És a dir, quin concepte té Ada Colau vers segons quins temes? És a dir, hi ha una indefinició constant i uns canvis de rumb que jo crec que perjudiquen molt, perquè estem parlant de l'alcaldessa de Barcelona. A partir d'aquí, aquesta indefinició no pot ser eterna. Hi haurà moments on s'hauran de prendre decisions. Si Xavier Domènech té una confrontació molt directa amb Colau, amb temes que són capdals pels comuns, aquí hi ha un problema de lideratge.
Mira,
evident.
Ara quan l'Òscar deia que tothom quan traspassa és lloat, ara m'estaven recordant de polítics que ho han deixat. Dos que ho van deixar al partit de Xavier Domènech van ser l'Albano Dante Fachín i l'Àngels Maria Castells. Van ser tan unànims les no. Lloances? I després pensar també en l'Antonio Baños. Que
tampoc,
aquí sí que,
tenien,
sí que...
compte, tampoc tenien el pes
però, és a dir,
organitzatiu que tenien.
I a més era més esperable, perquè també la dimissió de Xavier Domènech, els qui no segueixen el dia a dia els comuns, no? Segurament els va sorprendre, i més enmig de la conferència del Torra, no? Mm-hmm. Per tant, també hi ha un factor...
Que això com ho veieu? És a dir, per què ho penseu? Això de dir-ho a l'hora de la conferència?
No soc capaç de...
Jo tampoc d'interpretar-ho, no sé.
Igual és casualitat.
Jo pinta més casualitat com
a
altra
cosa. A vegades
cosa,
hi ha raons que s'escapen a la lògica. No ho sé, per exemple, si ho volia anunciar ell i resulta que es va assabentar algú del seu entorn, va pensar, ja, ho dic jo abans que ho digui un altre, per tant, ho dic ara.
Podríem
no
arribar a deduir, no?
No sé.
L'hora en què es fa l'anunci, en el moment en què es fa l'anunci, a mi em fa pensar doncs que algú ja tenia aquesta informació i va preferir...
Ja, és que es conegués per un altre camí i va preferir donar-hi.
Allò que en diem una voladura controlada, no? És a dir,
per criteris abans... comunicatius segur que no. Es va prendre aquesta decisió.
No, però és la lectura més lògica, és anticipació. És a dir, si saps que sortirà... Vamos, és la lectura que des de fora es pot veure més normal.
Ahir llegia alguns perfils a través de Twitter que deien... que això també és veritat, perquè moltes vegades, des de segons quins bàndols, es critica els equidistants dient que és la postura còmoda. I algú deia, no, perdona, és còmode. La postura més incòmoda. Sí. Perquè els d'una banda, com a mínim, tenen uns amics, entre cometes, uns palmeros, que els hi riuen les gràcies, els d'una banda, o els de l'altra, en canvi els equidistants no els aplaudeix ningú i en canvi reben de tot arreu, de l'una banda i de l'altra.
I electoralment els resultats en moments de polarització són els que són. És a dir, quan prens aquesta posició acabes sacrificant resultats electorals.
No, perquè a més doncs és evident que amb escenaris extremadament polaritzats com el que tenim ara mateix al Parlament on la política catalana diguem-ne l'ambigüitat paga car, diguem-ne, no? I la prova està en que Xavi Domènech, malgrat haver guanyat dues eleccions espanyoles a Catalunya, quan es presenta a les eleccions catalanes, amb un discurs que intenta canviar el focus indiscutit del debat, que era doncs el que era i que coneixem tots, i intenta posar el focus en l'eix social, en l'eix esquerra-dreta, se li fa petit l'espai.
Perquè
el debat polític per molt que ho intentis des de la construcció de relats polítics, els directors de comunicació, etc, etc, hi ha moments que el debat polític va sol.
No, és massa fort per posicionar-te en un escenari no contemplat.
Fixeu-vos que parla de l'1 d'octubre, també. Vull dir que això m'ha sorprès molt i em sembla significatiu que parli de l'11 de setembre, del 15M, però de l'1 d'octubre, perdona.
No, que m'agradaria dir que parleu de la polarització, no? Però l'escenari de polarització màxim el vam viure l'any passat, quan Domènech no era al Parlament. Per tant, jo crec que la posició que ara tindrien els comuns és més còmoda que la que va tenir Catalunya Sí que es Pot, en el sentit que hi ha gent als dos blocs entesos, com els independentistes i els constitucionalistes, que volen trencar aquests blocs, perquè estem veient dia rere dia com part de l'independentisme estén amb els comuns, i hi ha una part dels comuns que també veu bé aquesta aliança. I de cara al judici, crec que no és un escenari dolent pels comuns, en el sentit que s'han mostrat en contra de la repressió i han reclamat la llibertat dels presos polítics en tots els casos. Per tant, no és un escenari en què patirien molt per la polarització, perquè en aquest sentit sí que estan posicionats.
Però que el pitjor ja havia passat.
Si el debat és repressió o no repressió, comuns no estan aquí distants.
Però que jo crec que aquest no és el debat ni serà el debat a futur.
Depèn de com es centri.
Depèn de com vagi, però a dia d'avui, amb les declaracions de Torra, que suposo que les parlarem després, l'escenari de polarització a les últimes eleccions va ser brutal, on tothom esperava un sí o un no sobre un tema concret i no es va parlar d'una altra cosa. Per tant, escenari de polarització més gran impossible, i a futur tornarem a viure un escenari probablement similar.
Però escoltant el Torra, precisament, tu creus que el marc que planteja ell és de independència sí o no? A mi el que em va semblar és que ell intentava situar el marc precisament en la repressió, no repressió, república en el sentit de monarquia o república, o dret a decidir o no dret a decidir. No estava plantejant un escenari polaritzat com l'anterior. Jo crec que els independentistes estratègicament es volen moure en aquest marc precisament per ampliar la majoria. Però és el que crec que es desprèn de la conferència.
Jo crec que aquest pot ser l'escenari probablement de futur d'Esquerra Republicana. Veurem, perquè dintre del que és la conferència, a part de partir de certes premisses que són tremendament discutibles i després podem parlar, l'escenari no el deixa clar en absolut. És a dir, és una ambigüitat prou important com per no saber realment cap on pot tirar. I quin
però
és el problema?
El
problema és que en el marc el que tens és que escalfes el carrer. És a dir, tema de mobilitzacions, etc. I quan tu escalfes el carrer, el que acabes fent normalment és polaritzar encara més. I en torna una idea determinada, que és declarar república. Com declares república? Uh-huh. Llavors, quan aquest debat es posa sobre la taula, és polarització.
Si voleu, fem una cosa, com que veig que et deriveu cap a Torra...
Deixeu-me retornar un moment amb el que deia l'Òscar.
Digues això i després anirem a publicitat, i després de la publicitat llavors abordem la conferència de Torra i les conseqüències que pugui haver tingut avui.
Efectivament, que faci referència en la seva comunicació, en Xavier Domènech, a l'1 d'octubre i al 15M, és una mostra, doncs, en certa manera que també explica i simplifica molt el que us deia, no? les dues ànimes, no? Per en Xavier Domènech, per l'Elisenda Alemany i per tot un sector dels comuns, són dues coses indissociables que tenen a veure amb l'empoderament ciutadà i no pas amb el projecte polític que pugui defensar una o altra opció, no? És a dir, que el capdavall és el que ja sabem, és a dir, l'empoderament, la sobirania del poble per a decidir al marge del que decideixi, no? Clar, el que és evident és que quan tant en Xavi Domènech com també l'Elisenda Alemany, que ara he vist que feia un post a Instagram, que també citava el 15M i l'1 d'octubre de manera explícita, de manera que no és en absolut casual, el que estem dient és hi ha un sector dels comuns que justament en el moment en què hi ha la batalla per construir el pinyol orgànic del partit aposta per intentar esgarrapar vots en la part, diguem-ne, com ho diríem, menys ideologitzada de Ciutadans, és a dir, anar a replegar aquest vot que hagués pogut ser vot potencial també per al PSC, no? És a dir, recuperar
però
això...
Però no el va sortir,
Sí, però no, no, jo parlo en termes de futur,
futur,
no,
eh?
No
d'ara, futur,
eh?
Ja, ja, ja. Sí,
i pensant sobretot en la batalla de les municipals. Allò,
no, no, per això vull dir, però vull dir que com hauria de canviar l'escenari perquè això, la postura Iceta funcionés,
sí, però,
eh?
Sí, però situem-nos un moment,
només,
eh?
Només dient, ostres, no m'ha servit de res votar això, que jo feia un vot prestat pensant que com m'havien dit, la majoria silenciosa guanyaria i els independentistes no.
Jo crec
no
que
em serveix de res, doncs m'entorno a la situació més civilitzada.
Això depèn com ho venguis, eh?
Sí, clar, jo crec que és molt important que política... el tauler de joc
és molt el que deia ella, repressió, no repressió. Això és molt clau.
Si el debat vira cap a aquests conceptes, canvia l'escenari polític, evidentment.
Però és que estan intentant. Jo crec que el judici el que posa sobre la taula és que el marc serà aquest, perquè quan hi hagi la vista oral i la fiscalia faci una petició, no sé si rebaixarà o no el delicte de rebel·lió, però si demana 10 anys de presó qualsevol, quina és la reacció dels comuns. No serà donar suport a la fiscalia.
Sí, però jo crec que en aquest cas...
Però si t'acords que hi ha una lluita
de... Ho estem extrapolant massa el tauler de joc nacional, quan en realitat el que tensa el debat, em sembla a mi, intern en l'espai dels comuns, és l'escenari dels municipals. Al capdavall, els comuns, el poder real el tenen a les municipals.
I a les municipals dels IBB...
és a l'Ajuntament de Barcelona.
I a l'Ajuntament el que els IBB és quan no es parla d'independència. Mm-hmm. És a dir, la diferència que hi ha en els vots dels comuns a la ciutat quan són eleccions municipals o quan són autonòmiques varia una barbaritat.
Mm-hmm. Sí.
En percentatge.
Passant una mica més de dos minuts, de dos quarts de quatre, també és veritat que fem allò tan injust de nosaltres intentar esbrinar les raons que han portat algú a renunciar. Perquè també és veritat que ara ha transcendit una entrevista que li va fer Gemma Nierga a Xavier Domènech a 8TV durant la campanya electoral, en què va aparèixer un document de la seva pròpia mamà, escrit pel mateix Xavier Domènech, en què es comprometia davant de la seva dona a no presentar-se a les eleccions catalanes.
És un polític incomplert.
Va incomplir el pacte perquè després s'hi va presentar. Però vull dir que les tensions familiars, podríem dir, ja li venien de prèvia, ja li venien de fa temps.
De fet, en Xavi Domènech...
Vull dir que igual no és tan enrabassat com polític i al final és més fàcil com que simplement ha decidit optar per la família i no per la política.
La qüestió aquesta és que tothom treballa massa, no només els polítics, tothom treballa massa i tothom veu molt poc els seus fills i no pot ser això.
Passant 3 minuts de dos quarts, va, fem una pausa i de seguida afrontem la conferència d'ahir del president Quim Torra i les reaccions que ha provocat en els diferents espais polítics. Catalunya migdia.